Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Aquest dimarts volem dedicar els pròxims minuts a un dels equipaments importants de la ciutat. Estem parlant del Teatre Auditori. Avui ens endinsarem en aquest equipament municipal per conèixer el seu funcionament diari, quina és la seva quotidianitat, per conèixer detalls, en definitiva, del seu dia a dia. Fins allà s'hi ha desplaçat el nostre equip amb Màrius Caral, a la unitat mòbil Eva Garrido i Àlex Palomar. Els tenim allà a punt i els tenim en convidats. Eva Garrido, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Què tal? Com estàs?
On et trobes?
Estic, com molt bé deies, al Teatre Auditori i saps on estem? Estem enmig del vestíbul. Hem muntat aquí un miniestudi de ràdio amb una taula, unes cadires perquè s'hi asseguin els nostres convidats i aquí tenim tot un espai per nosaltres per conversar aquests minuts, com deies, Carme, per conèixer com batega, com funciona, qui fa funcionar el Teatre Auditori, un equipament que porta aquí a Sant Cugat 23 anys. I de tot plegat, doncs, en podem parlar amb Pep Tugas. Ell és el director del Teatre Auditori. Molt bon dia, Pep.
Bon dia, Eva. També bon dia a la Carme, que és un plaer saludar-la. Hola, bon Carme. Dia, bon I a tots els oients de Cugat.cat.
I també ens acompanya un altre engranatge d'aquest funcionament del Teatre Auditori. Ell és en Carles Pujol, que ell és el cap del taller d'escenografia i amb ell parlarem, doncs, Què fa aquest taller d'escenografia? Ara ho descobrirem. Carles, molt bon dia, primer de tot.
Molt bon dia a tothom.
La primera pregunta, per això la llançaré a en Pep. M'agradaria preguntar-te primer com definiries el Teatre Auditori i què és per tu, què és per en Pep Tugas, el Teatre Auditori de Sant Cugat?
És l'espai a Sant Cugat que trobem aquest aliment a l'ànima, aquesta poder, diguem-ne, quan tenim ganes de fluir, de veure un bon espectacle, d'anar amb un equipament, de tenir una relació social, de poder gaudir d'una tarda diferent, singular, que surt de lo normal, que és excepcional, que tu passes d'allò bé i que saps que t'ho faran en directe per tu, no hi ha un altre lloc tan, diguem-ne, emblemàtic com el Teatre Auditori. Evidentment, hi ha altres centres culturals a la ciutat, doncs anar al Teatre de Mirassol i t'ofereix una altra proposta, la Casa de Cultura, els museus de Sant Cugat, però aquí el que vens a veure és un format diferent amb 800 persones. O sigui, tu comparteixes una experiència amb 800 persones que igual només en coneixes una, la teva acompanyant, però comparteixes aquesta experiència en viu, en directe, amb 800 persones, amb un espectacle que teòricament tu has escollit, que t'agrada, i que vens a passar-t'ho bé. Quan tu vas i compres una entrada a un teatre, en aquest cas el Teatre Auditori, doncs és un espectacle que tu has previst i has decidit anar-hi, i per tant hi ha alguna cosa que t'agrada, ja sigui perquè t'agrada Charango, ja sigui perquè t'agrada l'Emma Vilarassau, perquè t'agrada la Companyia Nacional de Dança, o perquè t'agrada el Sergio Dalma, o perquè t'agrada doncs, un altre dels artistes, com la Rosario. He dit artistes que en aquesta última temporada han estat o estaran amb nosaltres, per tant, ara tenim per davant 48 propostes d'aquí al mes de febrer per poder escollir i escollir bé i passar-ho bé. Aquest seria una mica el que ens ofereix l'espai, no?
Pep, tu molt bé ho has dit, ara has anomenat un munt d'artistes, de companyies que han passat per aquí, has parlat d'experiència, una experiència que es comparteix amb 800 persones, que no es deu pensar d'un dia per l'altre i que no es deu, com dèiem abans i parlàvem fora de micro, que el dia que es ve a l'espectacle es ve a executar, però que ja s'ha pensat molt enrere. Pep, descobreix-nos una mica com es pensa una temporada al Teatre Auditori.
Per anar bé sempre hem d'anar una temporada per endavant. Per anar bé, o sigui, per poder fer les coses, diguem-ne, que tots els departaments, tots els engranatges, tot funcioni com ha de funcionar finament, com un canvi d'un Mercedes, un canvi de marxa d'un Ferrari, doncs tot ha d'anar temporada per temporada. Per tant, en aquests moments ens trobem que nosaltres fins al mes de finals de juliol tenim tot el calendari programat. L'únic que l'hem d'executar i l'hem d'explicar al nostre públic, diguem-ne, per fascicles, com el Netflix, veus la sèrie que més t'agrada, diguem-ne, no? La veus? Perquè ara hem fet pública la programació fins al mes de 4 de febrer o literança mitjans de febrer. Diguem-ne, fins a febrer hem fet pública, tenim 48 propostes per endavant i a finals de novembre farem pública les 35-40 propostes per la temporada que ve, que aniran fins a finals de maig o principi de juny. Aquest seria, diguem-ne, el timing de... Una cosa és el de calendari, l'altra és el de programació i l'altra és el de comunicació al nostre públic i possibilitat de comprar les entrades. Però ara el programador, en aquest cas el Gerald Fanon, ha de tindre el cap a programar de setembre a maig del 2018, que a més serà un any especial. Tu abans has dit 23 anys, fins ahir teníem 23, ahir vam fer 24 anys, el 25 de setembre del 93 s'inaugurava el Teatre Auditori, ahir fèiem...
Felicitats, doncs.
Moltes gràcies, Eva, moltes gràcies. En nom de tot l'equip, jo crec que, diguem-ne, ens fa il·lusió perquè hem començat el camí cap als 25 anys. 25 anys per un equipament com el nostre és important, per tant, és una data més important que la de 24, sense cap mena de dubte. Aquest any no ho estem celebrant perquè 24 és un camí cap als 25 i esperem que l'any que ve, en aquestes dates, doncs estiguem de celebració, que vol dir compartir amb els nostres espectadors, amb els nostres mecenes, amb els nostres abonats, amb la nostra gent que ens estima, doncs compartir espectacles i programació. Tornant al teu, és una part, hi ha l'aparat tècnic que treballa doncs, a tres mesos vista. Els tècnics doncs, han de tindre ara mateix, estem fent tot el muntatge d'aquest mes d'octubre, per nosaltres doncs, força intens, no hi ha cap dia al Teatre Auditori que no hagi algun tipus d'actes aquest mes d'octubre i ara estem preparant doncs, tot el que serà l'esdeveniment d'aquest cap de setmana amb el concert de Manel i els Petits Camaleons el dissabte i el diumenge i l'altra setmana tenim dos muntatges, una carpa dels Petits Camaleons, la del Circ Italiano que es queda al Parc Arboretum per fer el que hem dit el projecte Carpa, Arboret, Carpa Cabaret i dins del nostre teatre hi haurà el muntatge de sala d'escenari per poder oferir els espectacles amb molta més proximitat. O sigui, la varietat, la singularitat, cada dia, podríem dir que cada dia de cada dia el Teatre Auditori es fa al mateix horari però diferent de funció.
Mm-hmm. Ara que has parlat d'aquest equip tècnic, passem-li el testimoni al Carles, que li vull preguntar ara que ell és el cap del taller d'escenografia, en què estàs ara mateix? Com a curiositat, explica'ns, en què tens entre mans ara al taller?
Entre mans, realment ara mateix estem preparant quatre cosetes per Petits Camaleons. Realment, entre mans, perquè estem
Pep, li deixes que ens ho expliqui o no, aquestes quatre cosetes? O és secret? Que a vegades ja sabem que hi ha coses que no es poden dir, que si es poden dir...
Té personalitat i sap el que pot explicar.
Perfecte, Carles, endavant.
Gràcies, Pep. Bé, res, són cartells i part de comunicació dels Petits Camaleons, que ens demanen que els ajudem amb aquesta part. Uns cartells on posa Petits Camaleons, una mena de fletxes on s'ha de dirigir el públic i tal, és una miqueta, és comunicació, diguem-ne.
Una mica de la logística perquè les famílies aquí s'orientin per aquí, per l'espai.
Exacte.
Escolta, Carles, doncs explica'ns què fa el taller d'escenografia, a part d'això que ens estaves dient, però quin és el teu dia a dia?
Bueno, el nostre dia a dia és recollir propostes d'altres dissenyadors i de companyies que necessiten que els hi fem algun decorat o alguns elements de decorat. Recollim aquestes propostes, ens les estudiem, fem pressupost i esperem que un cop reben el pressupost ens doni el vistiplau per construir-ho, per tirar endavant aquest projecte.
Uh-huh. Entenc llavors que no només treballeu per al Teatre Auditori, sinó per altres equipaments que us demanen que els hi munteu l'escenografia, l'atrezzo o l'escenari...
Sí, de fet, no per altres equipaments, sinó per altres companyies i productores teatrals. Mm-hmm. Llavors, quan estan creant alguna obra, ens demanen que els hi construïm tota la part escenogràfica, tots els decorats, els hi entreguem i ells estrenen a un altre edifici, un altre festival o on sigui. Possiblement, també fem l'entrega alguns cops, els fem aquí mateix en el nostre teatre, on acaben la producció i o fan l'estrena o fan servir els últims dies amb escenografia per fer els assajos finals per estrenar a un altre lloc. Al final, moltes d'aquestes construccions, moltes d'aquestes col·laboracions que fem amb aquestes companyies acaben venint aquí i s'acaben veient en el nostre escenari.
Mm-hmm. Aquesta pregunta la llançaré als dos, tant al Pep com al Carles. Pep, Carles, si recordeu, quina és l'escenografia potser més complicada, més complexa que ha acollit el Teatre Auditori?
La més complicada la deixo pel Carles. A mi la més excepcional va ser el Després de la pluja que vam fer el gener del 94. No, del 96. després de la pluja amb el Sergi Belbel. És l'escenografia que més hem parlat i més coses hem dit d'ella i segurament una de les primeres que vam fer.
Sí, sí.
Carles, explica'ns una mica, perquè el 94 potser a alguns els hi queda una mica lluny, què tenia aquesta escenografia?
Bé, però de fet no va ser una escenografia que vam construir nosaltres. Vam col·laborar-hi, però vam venir a construir-la de fora i sí que vam portar la gira. Sí que anava, jo vaig ser el cap de gira, el cap tècnic de gira d'aquesta escenografia. Bueno, era una escenografia força gran, també difícil de portar per altres teatres perquè era amb una pendent, eren molts metres quadrats i a més hi plovia a sobre de l'escenografia, es tenia que fer tot un desaiguat d'aquella aigua i va ser, bueno, una escenografia, sí, bastant curiosa.
Recordo alguna cosa a la de Calígula, que hem fet una de les últimes que han fet?
Bueno, la pendent, sobretot la pendent, sí. Sí, sí. És en pendent on els actors realment es queixen bastant molts cops quan han d'actuar amb terres en pendent. El que passa, sobretot es queixen durant els assajos, que estan moltes hores continuades a sobre d'una escenografia en pendent i és difícil i cansa les cames. Ara, quan van ja de gira i estan aquella horeta, hora i mitja actuant, ja no es queixen tant.
I la complicada?
Home, la més difícil, complicada i que, bueno, que tenien que encaixar com amb calçador en els teatres va ser Espamalot, el musical.
I això per què? A veure, Carles, explica'ns. Clar, no, que no ens deixi ara aquí amb el dubte, jo ara ho vull saber i ho vull
home,
saber.
Home, doncs perquè, bueno, tu pensa que en un teatre normalment està equipat amb tot unes barres escèniques que ens ajuden a penjar els elements, per fer els canvis d'escena, etc, etc. Si en allà hi teníem 35 barres, normalment en una escenografia, diguem-ne, normal, podries fer servir, jo que sé, com a molt, poder un 25% de les barres que tens en moviment. Altres són quan tens la càmera negra penjada, que fas la forada, exacte, i allò no es mou, i després l'escenografia es va movent. En el Teatre Victòria no només vam fer servir totes les barres que hi havia, sinó que vam tenir que posar tot un equip de motors a la pinta per poder moure poder 15 barres més. O sigui, va ser una cosa molt exagerada. Hi havia molts canvis de decorat, a cada canvi de decorat hi havia molts elements d'attrezzo, d'utilleria, hi havia uns canvis brutals. I encaixar tot això en un teatre, amb el poc espai que hi ha, perquè són teatres grans, a escena, però llavors també necessites molt espai a darrere per guardar tots aquests elements, va ser força difícil.
Entenc, després digues, Pep.
I a més, recordo una altra estrena, El lago de los cisnes, a Valladolid, l'any 2010, també van pintar a mà tota una sèrie de telons, o en tot cas per posar en valor el taller d'escenografia, que està tot just a sota la platea, quan un espectador s'asseu a la nostra platea, diguem, sota mateix té el taller d'escenografia, físicament, i sota l'escenari. Llavors, allà es construeixen escenografies, doncs, que ens representen el món, Estats Units, el Japó, tota Europa, Itàlia, hi ha escenografies que nosaltres hem construït, hi ha teatres que hem pogut fer això, per tant, ens representen i ens estem, diguem-ne, com a referents dins el taller, i després ens ajuda a programar millor. Ens ajuda a programar, per exemple, l'espectacle del Don Quijote de la Companyia Nacional de Dansa, sense la col·laboració del taller i de l'Orquestra Simfònica, es fa difícil que s'hagués pogut veure a casa nostra. De moment només s'ha vist a Sant Cugat en tot Catalunya, diguem-ne, no? El taller ha tingut una part molt important de que es pugui realitzar Calígula, que fem el dia 15 de desembre, i que es va estrenar al Grec, i que ara parlem d'aquesta escenografia en pendent, també gràcies al taller l'hem pogut, diguem-ne, tindre dins de la nostra programació. O sigui, el taller, des del meu punt de vista, ens posiciona i ens ajuda a tindre una millor programació a Sant Cugat.
I ara que has acabat ara amb programació, no ens acompanya en Gerard Fanon, que està malalt, li enviem salutacions, però, escolta, suposo que la seva feina, i també un equip que deu anar colze a colze, ha de ser complicada perquè es deu haver de pensar amb tots els públics i tots els gustos. I els santcugatencs segur tenim uns gustos ben variats.
Variats, singulars, i els espectacles de qualitat. És important veure els espectacles, però no sempre és possible. Per tant, has de tindre eines, intuïció, relacions, contactes, etc, per poder programar bé. No ens podem permetre el luxe de portar un espectacle a Sant Cugat i que no tingui qualitat o no agradi. Per tant, la nostra feina és buscar sempre espectacles singulars, qualitats de complementació, o sigui que tu quan vinguis a la nostra programació, el nostre ideal sempre seria que qualsevol Sant Cugatenc, de les 100.000 persones que podem arribar aquí a Sant Cugat, cadascuna hi trobés un espectacle. Si cadascuna hi trobés un espectacle, hauríem de fer 5 vegades més la programació que estem fent en aquests moments. Per tant, seria bo que tothom que consulta la nostra programació digués, carai, jo m'agrada un espectacle. Després ha de quadrar l'agenda, ha de quadrar... normalment no es va sol a l'espectacle, per tant, has de quadrar una altra agenda. I hi ha, diguem-ne, tota una infraestructura, una logística que comença per part de l'espectador. Per això sempre l'intentem posar molt fàcil. O sigui, ara, un dels comentaris que hem rebut aquesta temporada és el fàcil i el bo i el ràpid que és comprar abonaments per a la nostra pàgina web. Hem millorat moltíssim. Això a vegades no es veu de cada fora, però sí que ho noten els espectadors, els abonats. Hem millorat moltíssim el sistema de venda d'entrades. Tu des de casa pots comprar un abonament de 4, 8, 5 clics. Clic, 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 posa la targeta de crèdit. El més complicat ha de ser escriure el número de la targeta de crèdit. Aquest ha de ser el pas més complicat. La resta, tot és molt fàcil. Saber els espectacles que vull, escollir les butaques que jo vull i, per tant, ho pots fer a qualsevol hora del dia. És sorprenent la de ventes que tenim a les matinades, les 3 o 4 de la matinada, hi ha gent doncs, que es deu dedicar doncs, a comprar entrades, la qual cosa són benvinguts al nostre teatre. Tens l'entrada, la pots tindre al mòbil, la pots guardar, la pots imprimir, la pots perdre i te'n fem un duplicat, o sigui, no hi ha problema perquè puguis gaudir de l'espectacle, que és l'important. En quant a programació, s'ha de buscar doncs, una programació, per exemple, ens fa il·lusió poder tindre Priscila el musical al mes de febrer. Uh-huh. Tindre 7 funcions d'aquest musical que va estar al Teatre Tiu. Va ser l'espectacle més vist de la temporada passada al Teatre Tívoli i d'alguna forma és una qualitat, un espectacle, diguem-ne que a Catalunya es veurà a Barcelona, es veurà a Manresa aquest mes d'octubre i es veurà el mes de febrer tancant la gira aquí a Sant Cugat. Podràs exportar espectacles, diguem-ne que els nostres espectadors els sentin seus, que els agradi i tindrin aquest orgull d'equipament, també és una de les nostres missions i que ens agrada molt que sigui d'aquesta manera. Però per què ho fem? Perquè tenim el millor públic del món, ens respon. Si el públic no respon, difícilment podríem tindre la programació que tenim.
Un apunt que podríem fer, ara parlaves de Priscila, però i de comprar entrades, i hi ha espectacles amb entrades exaurides.
Tenim la sort de que els espectacles, diguem-ne, hi ha espectadors que amb molta previsió, sobretot a través de l'abonament, doncs han anat i hi ha espectacles a l'abonament de teatre, que teníem 12 espectacles per veure teatre en aquesta programació, a 120 euros, diguem-ne. No? Era un abonament molt llaminer i, per tant, aquest abonament de seguida va exaurir una funció de massacre i una funció de dansa de mort. Dansa de mort no hem pogut fer la segona funció, que recordem que hi ha els sancuatencs, el Carles i la...
La Mercè Arànega.
La Mercè Arànega, molt bé, gràcies, Eva. Estàs al dia. Era una prova, eh? I acompanyats de Lluís Soler. Doncs és un espectacle que no podem fer una doble funció. En canvi, en Massacre, com que la fem el dissabte, podem fer una doble funció i hem obert-la de les 6 de la tarda. Són dos espectacles que es poden veure dalt de l'escenari. O sigui, amb una grada dalt de l'escenari, 224 butaques, i poder aconseguir aquesta proximitat que a vegades els espectacles necessiten i el nostre espai no és capaç d'oferir. A vegades nosaltres també com a programadors, la nostra feina, abans hem parlat de centres culturals de la ciutat, crec que la nostra feina com a programadors és sempre aconseguir els millors espectacles per Sant Cugat. I quan tenim els millors espectacles per Sant Cugat, buscar-li el millor espai. No sempre, potser a vegades no sempre és el Teatre Auditori. I si és el Teatre Auditori i ni sigui de proximitat, hem de fer un muntatge dins del Teatre Auditori per aconseguir sempre la màxima qualitat de percepció de l'espectador. Si no ho fem així, la nostra feina seria incompleta. Mm-hmm.
Parlem ara de... Parlaves de la facilitat de comprar entrades, però també, Pep, no hem de marxar al Teatre Auditori sense parlar de l'accessibilitat, sobretot a persones amb alguna discapacitat auditiva, visual, i que el Teatre Auditori adapta algunes obres perquè les puguin gaudir.
Jo crec que en la nostra política de fer-ho sempre molt fàcil, hem de fer, i en aquest cas molt contents de que Via Pública ens ha habilitat 3 places davant del Teatre Auditori, 3 places molt amples per poder vindre amb el cotxe, si s'ha perfectament acreditat i tens problemes d'accessibilitat. Per tant, pots aparcar davant del Teatre Auditori en aquestes 3 places. Això és per fer-ho fàcil. Fins i tot hi ha cotxes que amb l'autorització pertinent poden vindre fins a la porta del teatre i poden allà, diguem, descarregar la persona pel que sigui, perquè així ho posem més fàcil. Una vegada entres al Teatre Teatre Auditori. Aquesta és una feina també de taller. Estan fent una feina o estan complementant la tasca perquè les cadires de rodes estiguin perfectament... La nostra platea, els espectadors, els oients, recordaran perfectament que està un pèl inclinada. La cadira de rodes també es quedava un pèl inclinada i alguns usuaris ens van comentar que veure una òpera doncs, una mica inclinat
no era, còmode.
No era del tot còmode. No era imperfecte, perquè diu altres espais estic encara més incòmode, però si això es pogués solucionar, perfecte. Parlem amb el taller, han construït unes petites plataformes o grans plataformes perquè la cadira quedi equilibrada, per tant, l'equip funciona per poder oferir un bon servei. A més, diguem-ne, persones doncs, que per problemes d'oïda, per problemes de visió, doncs, algunes obres de teatre havien dit doncs, que clar, si no la poden veure o no la poden sentir, doncs no venien. En tot cas, aquí oferim, a través de l'accessibilitat que ens ofereix Vodafone i Apten, que són dues empreses especialitzades en aquest tipus de funcionament, doncs que tu puguis escoltar a través d'auriculars l'obra i puguis seguir-la, diguem-ne, amb audiodescripció si ets una persona cega. Això és fantàstic, diguem-ne, que puguem oferir, diguem-ne, la porta del Teatre Auditori no pot estar tancada per ningú. Gent també que té problemes econòmics. Hi ha l'última fila d'amfiteatre que tot l'any està sempre al 50% la venda d'entrades. Per tant, dius, jo tinc un problema econòmic, però vull veure aquest espectacle, puc anar a veure'l al 50%. El preu mitjà nostre és de 19 euros, per tant, hi ha gent que pot vindre al nostre teatre a 12 i a 15 euros, pot veure espectacles d'altíssima qualitat. Per tant, quin és l'objectiu de tot això que t'estem narrant o que t'estic narrant? És que la porta del Teatre Auditori sigui oberta a tothom i una persona que vulgui veure un espectacle no es pugui quedar enrere, o pugui gaudir. I quina és la nostra il·lusió? Que quan surtin aquí en aquest vestíbul que estem ara, o sigui que quan obrim portes i acaba un espectacle, l'espectador digui, m'ho he passat bé i tornaré. Aquesta seria la frase, diguem-ne, lapidària que hauríem de tindre escrit aquí al nostre travertí i hauríem de dir, tornaré perquè el que m'han ofert, les meves expectatives, m'ha agradat. Les meves expectatives han estat colmades. Això és com vas a un restaurant a dinar, no? O a sopar. Bona companyia i un bon menjar.
Sí, perquè no. Si no agrada no tornen, eh? No
bueno,
ara parlàvem amb sí. Fent el símil del restaurant.
Sí, sí.
Tenim a la Carme a l'estudi, Carme, sí. que t'hem saludat al principi.
Sí, però ens estava escoltant.
I tant. I m'agradaria saber doncs, si també tens alguna qüestió que llançar-li aquí als companys que t'estan escoltant.
I tant. Mira, d'entrada, aprofitant que el Pep deia... l'obrir portes, per obrir portes i les portes del Teatre Auditori es necessita... un equip, sí. Necessita un gran equip i un molt bon equip. De quanta gent estem parlant, Pep, que hi participen del funcionament d'aquest Teatre Auditori?
Mira, com tu saps, això és molt irregular, diguem-ne, no? És a dir, una cosa és avui, una cosa són els petits camaleons. Jo puc donar-te dades, diguem-ne, nosaltres som un equip de 13 persones aquí al Teatre Auditori que fem funcionar això, diguem-ne, diàriament, però, per exemple, quan s'obren les portes, l'equip de sala han de ser 6 persones, 2 persones a taquilla, mínim 4 persones a l'escenari, per tant, estem parlant que una funció, nosaltres, per fer-la amb uns mínims, hi ha d'haver unes 15 persones al teatre. Això, un dia de funció. Nosaltres aquest any, diguem, aquesta temporada, com que tenim més dades a la temporada, aquest mes a finals de mes de juny, havíem contractat, a part d'aquestes 13 persones, 120 persones. O sigui, 120 persones d'una manera o altra, ja sigui al taller, perquè al taller són 3 persones, al cap de taller més 2 oficials, però hi ha vegades que treballen 8, 9 i fins a 15 persones ja han arribat a treballar al taller. A l'escenari són 5 tècnics, però hi ha vegades, el dia de la Companyia Nacional de Dansa, n'hi havia 22. O sigui, per tant, hi ha moments que es necessita doncs, molt de personal. Per tant, 120 persones han arribat a vindre en el teatre. Evidentment, hi ha persones que han fet 300 hores l'any i hi ha persones que n'han fet 1.500, diguem-ne. No? Però la varietat de persones, el que diem el personal eventual, el personal que entra i surt i que es dedica dins el món de l'espectacle a aquesta feina, doncs és molt variada. Quan arribem al Teatre Auditori veiem, doncs, el primer que veiem és l'equip de taquilla, l'Aurèlia, la Judit, després hi ha l'Àlex, que és el cap de sala, la Eva, el Gavi, i a partir d'aquí doncs, hi ha tota una sèrie de personal que ens agrada doncs, que sigui gent jove, que sigui gent de la ciutat, que estimin les arts escèniques, que vinguin aquí doncs, amb certa il·lusió i diguem-ne, doncs, ajudin a fer una programació, una funció el més agradable possible per tots plegats. Per tant, som una bona pila de gent que fem possible que tot... Més a part d'això, evidentment, les companyies, per exemple, la Companyia Nacional de Dansa, Don Quijote, érem 74 ballarins a escenari i em sembla que hi havia 62 músics al fossar. O sigui, aquell dia el Don Quijote realment era molta gent al teatre o per fer la funció. En tot cas, el nostre equipament està previst que hi poden ser-hi simultàniament 1.250 persones a l'equipament, per tant, no cobrim encara aquesta xifra.
Una última qüestió que també té a veure amb xifres. Xifres que parlen de l'èxit del que es fa en aquest equipament, en aquest teatre auditori. En quants espectadors estem l'any?
Els espectadors de la programació estable, estem sobre aquests 70.000, o sigui, és una xifra, diguem-ne, que ens ajuda i que ens permet veure que estàvem molt contents quan vam començar a superar els 50.000 per temporada. Semblava que era una xifra difícil de continuar, però l'hem pogut fer, també és veritat, hem tingut espectacles, o a vegades tens la sort de poder programar espectacles, com l'Antonio Díaz, la gran il·lusió, que vam tancar la temporada passada. Aquesta vegada tindrem la Priscila, que també fem 7 funcions, i per tant més de 5.000 persones i espectacles que t'ajuden a fer aquesta xifra sigui més maca. Però com dèiem abans amb l'Eva, l'important, la xifra és la xifra que tenim, però com tenim un termòmetre del cor i de la satisfacció? Com que no el tenim, ens hem de recolzar amb la xifra de que gent que entra i compra l'entrada, però ens agradaria molt també tindre una xifra de la satisfacció, per això a vegades són tan importants els comentaris que es fan als espectadors després de les funcions, els espectacles. Per exemple, l'altre dia recordo que després del Federico García Lorca, al Gerard li van dir, diu, estic molt orgullós d'aquest equipament i que veu espectacles d'aquest tipus. Estic molt content d'haver vingut al Teatre Auditori i pel preu que he pagat haver tingut aquest espectacle. No? Això ens dona energia, diguem-ne. No?
I tant, com deies tu, i així acabarem aquesta visita al Teatre Auditori, aliment per l'ànima. Efectivament, això és aliment per l'ànima. I avui hem volgut venir a esmorzar al Teatre Auditori per poder continuar al llarg d'aquesta jornada. Pep Tugas, director del Teatre Auditori, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes d'aquest equipament, i gràcies a l'equip, al Màrius Caral, l'Eva Garrido i l'Àlex Palomar, que de seguida tornaran cap a casa. Gràcies a tots, molt bon dia.
Gràcies.
Adéu, bon dia.